UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 26 de gener. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, avançant els continguts en titulars i amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. La pancarta dels presos polítics de l'Ajuntament es va despenjar a principis d'any.
La lona es va retirar a petició de Ciutadans i coincidint amb el final de les festes nadalenques. A la façana de l'Ajuntament de Calella s'hi manté el llaç groc i la senyera com a única bandera que presideix l'edifici consistorial.
Més coses. Les AFA, les associacions de famílies d'alumnes de la Minerva i el Far tornen a rebre la subvenció municipal de 5.000 euros.
L'Escola Pia, el Freta i l'Institut han rebut també una subvenció anual de 1.500 euros per a les seves AFAs. Les associacions de famílies d'alumnes de les escoles públiques de Calella tornen a rebre l'import íntegre de la partida que rebien fins l'any passat.
Més coses, l'Espai Caixa, que promou la formació digital entre la gent gran.
Un jubilat valencià ha iniciat una recollida de firmes per demanar atenció presencial a les sucursals bancàries per les dificultats que té la gent gran a l'hora de realitzar gestions de forma telemàtica. Des de l'Espai Caixa de Calella fa temps que realitzen cursos d'alfabetització digital per aprendre a utilitzar les noves tecnologies en el dia a dia.
Més coses. Hàbitat Solidari recull 20.050 euros per ajudar els usuaris en situació de pobresa energètica.
Els diners s'han recollit en el marc de la campanya de mecenatge que es va posar en marxa l'octubre passat, dirigida a empreses i particulars. Hàbitat Solidari és una fundació creada el 1997 per Càritas i actualment ja gestiona 158 pisos de lloguer social.
I un apunt comarcal perquè Pineda de Mar ha suspès tots els actes del Carnestoltes.
I tampoc se celebrarà la gran rua del Carnaval de l'Almaresma per falta de participants, tal com avançava aquesta casa el novembre passat.
I pel que fa a la previsió meteorològica, continua l'estabilitat al Maresme, això sí, amb alguns núvols baixos, temperatures, que avui han pujat un parell de graus fins a màximes de 16. Ho dèiem en titulars, la controvertida pancarta dels presos polítics de la façana de l'Ajuntament de Calella es va retirar a principis d'any i a petició de Ciutadans, tal com ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió. Estava col·locada a la part més alta de l'edifici consistorial per tal de reclamar l'alliberament dels presos polítics i exiliats. L'altre element de la simbologia independentista, el llaç groc, continua visible en un dels balcons laterals de l'Ajuntament, on només hi oneja la senyera.
L'últim cop que es va retirar la pancarta dels presos polítics va ser el febrer del 2021, coincidint amb la campanya per les eleccions al Parlament de Catalunya. Llavors, Ciutadans va presentar un escrit al Registre General de l'Ajuntament reclamant la neutralitat de l'espai públic durant el període electoral. La lona ha estat objecte de diversos robatoris d'ençà que es va col·locar per primera vegada a l'alçada de la balconada de l'edifici consistorial. Posteriorment, es va anar penjant més amunt per dificultar-ne l'accés fins que va arribar a la part més alta de l'Ajuntament. A la façana, ara s'hi manté el llaç groc, símbol del moviment independentista, i la senyera, en aquest cas, presidint el balcó principal del consistori.
Les associacions de pares i mares de les escoles públiques de Calella han recuperat aquest curs la totalitat de la subvenció que destina l'Ajuntament anualment, després que l'any passat se'ls apliqués una rebaixa del 20%, en aquest cas per destinar-la a les necessitats que va fer sobrevenir la Covid. Enguany percebran prop de 5.000 euros, una ajuda que tant des de l'AFA de l'Escola Alfar com de la Minerva reben amb els braços oberts després d'un curs molt complicat on no van poder realitzar cap de les activitats que organitzen per tal de recaptar diners. Els centres concertats del municipi han rebut una subvenció, en aquest cas, de 1.500 euros, la mateixa quantitat que també rep l'Institut Bisbe Sivilla.
Tant des de l'Escola Alfar com la Minerva celebren haver recuperat la totalitat de la subvenció. Natàlia Viver i Fara Catà, presidentes de les AFAs de la Minerva i el Far, respectivament, han exposat en declaracions a Ràdio Calella Televisió que aquests diners són bàsics per assegurar la qualitat de l'educació en un moment complex per a tots els centres públics.
Bueno, ens varen retallar una miqueta per al fet d'ajustar una miqueta doncs, altres àrees, doncs aquesta subvenció. Aquest any, doncs, l'últim Consell Escolar doncs, ja ens varen dir que tornàvem a recuperar la subvenció amb el seu total.
Pues mira, l'any passat vam rebre 4.000 euros perquè una part la van destinar a temes socials i aquest any el que sé, el que ens han dit, és que seran 1.000 euros més, per tant uns 5.000 euros.
Les dues presidentes recorden que no es dediquen només a organitzar berenars i excursions, sinó que, entre d'altres, s'encarreguen a contribuir amb la compra de material o en la millora de les instal·lacions educatives. Vive posa d'exemple a què destinaran la subvenció d'aquest any.
Aquestes subvencions les fem servir doncs, exclusivament doncs, per ajudar l'escola doncs, amb el que no arriba, no? Doncs, jo què sé, mira, aquest any fem una renovació a tots els patis, posem els toldos en l'hort, ajudem amb tot el que ens diuen. Altres anys doncs, hem ajudat a fer les pantalles de les classes, amb material, amb tot el que ens diu l'escola, doncs ajudem amb tot el que podem.
També exposen que per culpa de la pandèmia han perdut l'altre font d'ingrés que tenien aquestes associacions, les activitats solidàries que organitzaven al llarg del curs escolar per recaptar diners. L'any passat no vam poder celebrar cap ni una i la butxaca, en aquest cas de l'AFA de la Minerva, ho ha notat.
A les vies d'ingrés doncs, també ho hem trobat molt a faltar, doncs, tot el que fèiem de berenars, a Sant Jordi, que aquesta era la nostra manera de recaptar una miqueta de diners, no? Però clar, com que no es poden fer doncs, totes aquestes festes ni tot això, doncs ha sigut una manera de que l'AFA no ha tingut altres ingressos que no fos la subvenció. No poder fer Sant Jordi, la paradeta que teníem de venda de llibres de segona mà, festes, berenars, que a vegades de tant en tant doncs, fèiem algun berenar, i tot, doncs, tot això fa que no hi hagi cap altre ingrés que no sigui la subvenció.
A l'escola el FAR, part de la subvenció, la destinen a cobrir l'acollida dels alumnes als matins o les activitats extraescolars que organitzen a les tardes.
Sí, nosaltres des de l'AFA, o sigui, des de l'acollida fins a les extraescolars, és molt més que això, que la xocolatada aquesta que dius, no? I això, a part, l'any passat, doncs, haguéssim pogut recaudar diners amb Sant Jordi, després per Carnaval també, però, clar, tot això ja no s'està fent. Necessitem... La subvenció la necessitem per tot el que es gestiona.
Justament aquestes dues associacions van reaccionar públicament l'any passat criticant la retallada de la subvenció i exposant que la situació de crisi també els afectava i molt, assegurant que els caldria, en cas tot el contrari, més diners que mai.
Les dificultats per accedir als serveis digitalitzats, que cada cop en són més, afecta principalment a les persones grans en el que s'anomena la bretxa digital. Això pot conduir a situacions d'exclusió, com la que ha denunciat un jubilat valencià que ha iniciat una campanya de recollida de signatures i ja en porta 400.000 per demanar a les entitats bancàries que donin un tracte més humà als seus clients. Exposa que cada cop tanquen més sucursals i que gairebé totes les gestions s'han de fer ara ja telemàticament o a través del caixer automàtic. Conscients de l'avanç imparable de la societat digital i perquè ningú en quedi al marge, des de l'Espai Caixa de Calella fa temps que organitzen tallers i cursos perquè la gent es vagi familiaritzant amb internet i les possibilitats dels dispositius mòbils.
Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa, ha comentat que treballen perquè els usuaris aprenguin a demanar serveis o a fer gestions a través de l'ordinador i el mòbil, tot des de casa.
Una, a nivell informàtic, sobre el que és la compra per internet, utilitzar l'internet, utilitzar el WhatsApp, utilitzar com entrar dintre de lo que és la meva salut, o sigui, coses pràctiques perquè la gent se'n doni compte que des de casa pot fer moltes coses, no? I després també tenim uns tallers de mòbil, perquè ara, com tu saps, Dolors, gairebé tot es fa a través del mòbil, no? També perquè la gent sàpiga d'alguna forma entrar dintre de la caixa, dintre del seu compte corrent i fer el bàsic a nivell del mòbil.
Granyó comenta que la pandèmia i el nou escenari de restriccions sanitàries ha posat de relleu la importància d'aprendre a utilitzar les noves eines digitals. El president de l'Espai Caixa llança un missatge a la gent gran animant-los a no baixar del tren de les noves tecnologies.
El que sí nosaltres intentem vendre a la gent, encara que sigui gran, és que tothom està preparat per lo bàsic. Des d'aquí és una mica la nostra lluita. Vine perquè això no anirà enrere. Podran ajudar el banc, podran tindre una mica més de paciència, podran tindre una taula presencial, però, claro, vull dir, també per la teua part has de procurar ficar al màxim per adaptar-te a les circumstàncies actuals, no?
Per Granyó, l'escenari que denuncia el promotor de la campanya Soy Mayor No Idiota es dona sobretot en grans ciutats com Barcelona, on les entitats han arribat a suprimir el 50% de les sucursals i això obliga els seus clients a recórrer distàncies més grans per fer qualsevol tràmit. Sobre l'atenció presencial que donen les oficines bancàries, recorden que és una reivindicació des de fa temps de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya i que també ha arribat a Calella. De fet, Josep Maria Granyó ha tingut l'oportunitat de traslladar-ho a la nova direcció de la sucursal de CaixaBank del carrer Església, amb qui tenen una relació perquè l'Espai Caixa és un dels serveis que s'ofereixen des de l'obra social la Fundació La Caixa. Explica que se'ls va informar de les mesures que s'han adoptat per garantir la millor atenció als clients, per exemple, amb horari d'obertura que facilita esponjar les demandes presencials.
Doncs de 10 a 12 pots trobar cues i a lo millor si després de dies posteriors a cobrament de la pensió, doncs encara hi ha més gent, no? Però, diu, si la gent sapigués l'horari i pogués aprofitar diferents hores, no passarien aquestes coses. O sigui, una de les queixes que hi ha també sobre les cues a nivell de carrer es podrien evitar si la gent d'alguna forma repartís una mica els horaris que està obert a la Caixa.
Segons s'ha pogut saber, en les últimes hores el govern espanyol es reunirà amb l'impulsor de la campanya Soy Mayor No Idiota després d'haver requerit al sector de la banca que es garanteixi la inclusió financera de les persones grans.
I la Fundació Privada Hàbitat Solidari de Calella ha presentat els resultats de la campanya de mecenatge que va posar en marxa l'octubre passat per sufragar les despeses de subministrament d'alguns dels pisos que té per lloguer social. En tan sols 3 mesos ha aconseguit recollir 20.050 euros i això gràcies als donatius que han fet un total de 38 particulars i empreses.
La campanya de mecenatge es va posar en marxa a finals d'octubre de l'any passat. El director de la Fundació, Jordi Sitjà, ha exposat que tots els diners recaptats aniran ara destinats a pal·liar els efectes de la pobresa energètica dels usuaris dels pisos de l'entitat.
Donen un suport claríssimament directe econòmic que afecta la tesoreria, que ja vam dir que orientàvem a poder paivagar doncs, el fet de que molts dels nostres usuaris estan patint també molt per poder anar afrontant el pagament dels subministraments, que com bé sabeu també a més l'electricitat ha pujat, i els subministraments de bàsicament electricitat però també aigua i gas, i que nosaltres doncs, intentem ajudar-los en tot el que podem perquè no pateixin doncs, també la xacra de la pobresa energètica, i que aquesta injecció econòmica ens dona doncs, això, aquest suport de tesoreria.
Sitjà també ha apuntat que fruit de les diverses demandes i de la inquietud que ha traslladat la Fundació en múltiples ocasions a l'Ajuntament de Calella, Serveis Socials ha decidit destinar una ajuda de 25.000 euros a l'entitat per fer front a les despeses de lloguer d'alguns dels seus usuaris.
Estan patint molt per fer front en el lloguer, que ho van fent però patint molt, i llavors aquesta idea d'aquests 25.000 euros que es compromet via serveis socials l'Ajuntament a facilitar-nos per ajudes al lloguer, nosaltres podem donar ajudes que són simplement complementàries, que no es paga el lloguer de ningú, entre 150 i 500 euros a molts dels nostres usuaris que estan patint molt també l'efecte de poder afrontar el lloguer. I per tant, entre una cosa i l'altra, podrem parar el cop una mica d'aquesta incidència tan important que està tinguent la pandèmia doncs, a l'economia del perfil dels nostres usuaris.
De fet, el 49% d'aquests usuaris depenen d'algun tipus de prestació pública, com per exemple l'atur, la jubilació o la prestació social, com és la renda garantida. El 30% treballa al sector serveis o a la indústria, el 9,8% a l'economia submergida i només un 10% dels usuaris no tenen cap feina. De fet, la Fundació té la missió d'ajudar aquestes persones en risc d'exclusió social per facilitar-los l'accés a un habitatge. Es coordina amb serveis socials municipals i a Càritas, que fan un seguiment de cada cas per valorar les possibilitats d'accés a un habitatge del mercat ordinari. Actualment gestionen 158 habitatges en règim de lloguer social que acullen a unes 430 persones, 146 de les quals són menors. Amb tot, Sitjà ha volgut agrair un cop més a les 38 persones i empreses que han fet possible que la campanya de mecenatge sigui tot un èxit i que pugui fer front a la xacra que representa la pobresa energètica.
Tornem a traslladar l'agraïment perquè per nosaltres tot això està sent molt important. Ho és econòmicament, però és també el fet de que l'Ajuntament, i en aquest cas doncs, particulars i empreses, ens facin costat i també posa el focus sobre aquesta necessitat que hi ha a les ciutats i que penso en aquest cas a Calella necessitaríem més segur, però penso que entre tots estem fent una feina important d'intentar donar cobertura a aquesta necessitat vital, que és el fet que la gent pugui tenir un habitatge digne.
Malgrat les nombroses dificultats derivades del context de crisi actual, Sitja ha avançat que la Fundació podrà tancar l'exercici del 2021 en positiu i continuarà ampliant la seva cartera d'habitatges. La darrera adquisició la van fer el mes de desembre amb la compra de 10 immobles del carrer Indústria.
Altres notícies a comarca. L'augment de contagis per la variant Omicron fa inviable la celebració del Carnestoltes a Pineda de Mar, tal com ha informat el consistori en una nota de premsa en què reconeix la responsabilitat de les entitats implicades en la celebració. Així doncs, ni la gran rua de Carnaval de l'Almaresma, compartida amb Calilla, ni tampoc la rua de les escoles, l'escudellada del xip o l'enterrament de la sardina, se celebraran aquest pròxim mes de febrer. En la nota, el consistori pinedenc exposa que la decisió es pren davant l'actual situació epidemiològica que afecta en major percentatge els centres educatius. A Mataró, la policia local ha detingut un menor d'edat per conduir amb 130 quilos d'haixix al maleter del seu cotxe. La detenció la va efectuar la policia local aquest dilluns a la tarda al carrer de la Bobinadora, al polígon de les Hortes, després que el jove va xocar amb un camió de bombers que estava tenint un accident. El xoc es va produir, segons alguns testimonis, en fer marxa enrere per intentar fugir del lloc dels fets. També va xocar amb la tanca que separa el carrer de la Bobinadora de l'autopista C32. El jove ha passat a disposició judicial aquestes últimes hores. El jutge ha decretat el seu internament en un centre de menors. I relleu al capdavant d'Òmnium Cultural Maresme. Laia Nonell serà la nova presidenta en substitució de Carles Estapé després que ahir la delegació comarcal de l'entitat l'escollís per ser al capdavant d'un equip continuista. La nova junta la formen Estapé, Jordi Fernández, Massimo Cova, Mercè Pedemonte, Toni Rodón, Ignasi Gómez i Arcadi Martín. En el seu primer discurs com a presidenta, Nonell va recalcar que treballarà per continuar sent referent a l'hora de crear xarxes i bastir complicitats. En aquest sentit, va demanar a tots els associats una renovació per ser útils i per continuar sent-ho en les lluites per l'alliberament nacional i per una llengua viva, rica i amb futur.
Net i Polit us ofereix el temps.
I ara la previsió meteorològica amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment el temps no vol canviar i sembla que continuarem uns quants dies més amb monotonia, amb estabilitat i amb alts i baixos pel que fa a temperatures. De fet, aquesta passada nit les mínimes en conjunt han pujat una mica respecte a la jornada d'ahir. Les màximes doncs, més o menys es mantindran o també pujaran lleugerament. Demà dijous els vents seran una mica més fresquets de mar cap a terra a la tarda i això pot fer que la temperatura màxima baixi una mica. No cal dir que continuarem amb ambient assolellat, les mínimes sense canvis. I la situació marítima molt tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a divendres, doncs els mapes ens donen una pujada important de temperatures al migdia, cap als 18-19 graus, fins i tot en alguns punts de la comarca. Per tant, l'ambient serà molt agradable al centre de la jornada. En canvi, dissabte, els vents tornen a fer-se més humits, de mar cap a terra, també més fresquets i, per tant, baixarà una mica la temperatura diurna. Tot i així, doncs continuarem amb un notable contrast tèrmic entre la nit i el dia, però sobretot amb unes temperatures màximes força agradables al centre de la jornada. De fet, de cara a diumenge, aquestes temperatures tornarien a pujar. Tot això amb estabilitat, sense canvis, i començarem la propera setmana finalitzant el mes de gener amb un temps que continuarà sense complicacions i amb temperatures ben poc fredes.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac.
per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipulit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 20 minuts, posem punt i final aquí a l'info d'avui dimecres 26 de gener, que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi, fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, i tornarem amb més notícies. Això serà demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1 del migdia. Que acabeu de passar molt bon dimecres. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.